11 i 7 minuts al matí és la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i ja sabeu que els dimarts toca parlar de música. Tenim música durant una bona estona en aquest programa, ja sigui la música que ens porta el Xavi Blanc, el saludarem, o la música que ens porta després el Sergi Alemany. De primeres, Xavi Blanc, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
I encantats de tenir-te de nou aquí. Feia ja setmanes que no xerràvem.
Sí, ja tocava.
Clar, vam tenir la, és el que comentàvem abans, vam tenir la visita del cònsol general de l'Equador aquí al programa i vam haver de posposar la secció.
L'ocasió s'ho mereixia.
Exacte, ja ho pots ben dir. En fi, avui ens portes un tema... Potser és el més particular de tots els que hem fet fins ara.
Sí, perquè no sé si és el més particular, però en tot cas a mi em sembla molt interessant, molt atractiu i molt divertit. Mira, t'explico. Abans de venir ara aquí a la ràdio, he vingut en cotxe perquè jo visc a Mirassol, he aparcat el cotxe a prop d'aquí, avui he tingut sort i he pogut aparcar.
I ja dies que ens donem bojos.
Sí, i aleshores he dit, a veure si camino 5 o 10 minuts i trobo el que estic buscant. Perquè és una cosa que no és fàcil de trobar en un centre urbà.
No.
Però el que estava buscant sovinteja tant tot arreu. És una cosa que estem tan acostumats a veure que ja se'ns passa per alt que això estigui entre nosaltres.
De fet, ara anem a fer aquesta intriga, però en Lluís Assaig a mi, no, doncs he anat a buscar-lo aquí. I han dit, ostres, clar, on si no podia estar, clar.
Exacte. I aleshores, mira, faria una mica així de...
De sorollet.
Sorollet, perquè no es pot veure, però es pot sentir.
No, no és paper, és una planta.
És una planta.
Això ho podem dir.
Sí, el que he fet és anar a buscar canya.
Així de fàcil.
Així de fàcil. I per què he anat a buscar canya? Perquè ara, en aquesta època de l'any, el desembre, el gener, ara amb el canvi climàtic potser els períodes han canviat una miqueta, és l'època de recollida, de tallar la canya. La canya, i dius, quina canya? Doncs sí, la canya aquesta del canyer de tota la vida, de les rieres, a la vora del riu, i que aquí s'han cugat a totes les rieres i a qualsevol descampat que hi hagi...
En trobem.
Ara hi ha pocs descampats perquè ja hi havia un descampat. Ara,
ara hi ha un edifici
buit. Ara hi ha un totxo. Però sí, ara hi ha un edifici
buit. Però vaja, no entrarem en aquest
tema. No, això ja ho tractaràs amb qui convingui. Aquí parlarem avui de la canya, i aleshores m'ha fet molta il·lusió veure que encara tenim la ciutat plena de canya, perquè és tota la ronda aquesta que va pel costat de la Riera, que passa per davant de l'estació de la Renfe, tot allò són canyes. I per què les canyes? Anem a entrar en matèria.
Exacte, perquè algú dirà, i per què nassos a la secció de música del Sant Cugat a Fons estan parlant de canyes? Què m'estan explicant aquests dos?
Doncs mira, perquè la canya és un tresor que tenim els músics que ens dediquem als instruments de canya. I resulta que instruments de canya n'hi ha moltíssims. I que no els identifiquem perquè la canya ocupa una part molt petita, moltes vegades està dins a la boca, i l'instrument està fet d'un altre material.
Clar.
Però el que fa comú a tots aquests instruments de canya és precisament la canya. Aquesta canya de l'espècie Arundo d'ònax. Et poso un exemple. Si tu dius quin és el punt en comú d'un saxo, que tots sabem que és metàl·lic i brillant, amb una gralla. Dius, home, doncs que són instruments de vent.
Sí, però els dos són de fusta, oi?
Els dos són de fusta. Ah. Aquesta és una altra història.
Ah, sí,
que és de fusta. Veig que estàs assabentat.
Més o menys.
Doncs aleshores, el punt en comú és que són de la família del vent, d'acord? Però que són instruments de canya. I la canya no és una canya qualsevol, no és la canya de bambú, com molta gent creu, no és la canya altres espècies de canya, sinó que és la canya Arundo d'ònax. I aquesta canya s'utilitza des de l'antiguitat. De fet, els primers instruments dels que se'n té notícia ja tenen a veure amb la canya, i aquesta canya la tenim entre nosaltres, perquè en aquestes latituds la canya creix amb moltíssima facilitat. Si vols, et proposo que escoltem un dels primers exemples d'avui, que seria un dels instruments més antics relacionats amb la canya, que és l'aulos, que tocaven els grecs.
Doncs vinga. Aulos es diu aquest instrument que sona ara mateix.
Sí, és un instrument que té dos tubs i que està fet de canya i té dues llengüetes de canya. Llavors, els instruments de llengüeta, les inxes, que també se'n diu, poden ser simples o poden ser dobles. Els de canya doble en tenen dues làmines que vibren. una contra l'altra i que estan normalment lligades en un tub. Exacte. Aquest tub ja comunica amb l'instrument. I els de canya senzilla és una làmina d'aquesta canya, del mateix material, però que només n'hi ha una i que vibra ella contra l'instrument. Aquest seria el cas del saxo o del clarinet. D'acord. Els altres serien les famílies dels oboès, els fagots, etc. I avui era inevitable parlar d'això perquè ara és quan tot el món de la collita de la canya s'està duent a terme. És a dir, que totes aquestes canyes són tallades ara, no en un dia qualsevol.
Ah, que hi ha un dia especial.
Sí, hi ha uns períodes especials que està comprovat, igual que ho van comprovar de ben antic els pagesos,
sí,
que segons quan talles les plantes, segons quan talles la fusta, els resultats són millors o pitjors. Això té a veure amb la lluna, i amb la sàvia que hi ha dins de les plantes.
Amic.
És a dir, tot, de la mateixa manera que la lluna té influència sobre les marees del mar...
Sí, sí, ho estava pensant ara, sí senyor.
Aquest poder, doncs té el poder de pujar i baixar la sàvia, d'acord?
Carai.
Aleshores, a nosaltres ens interessa que quan en lluna vella la sàvia està ben a baix, tallar, perquè tota aquesta sàvia, si no, després faria malmetre la canya. Aleshores,
carai,
nosaltres el que fem és tallar aquesta canya...
Vaja, que estigui el més seca possible.
El més seca possible, d'acord? Aleshores, la tallem i la deixem reposar en un lloc fosc, ventilat, que no s'hi facin fongs, que no s'hi facin cucs, etc, etc. I a l'estiu la posem al sol i la torrem.
D'acord.
La torrem com si fos un tomba i tomba, i aleshores després la deixem reposar. Cada instrument té tot un procés després de manufactura. Serà canya simple, serà canya doble, serà per instruments populars, serà per instruments més de música culta
de
o clàssica,
tipus.
De tot tipus.
No entén de gèneres ni de categories.
No entén de gèneres. Llavors, perquè vegis que no entén de gèneres, ara sentirem un altre exemple, que és el Heinz Holliger, que és un oboista dels més reputats del segle XX i un gran compositor que ha experimentat moltíssim amb els nous llenguatges, i ara veuràs què té a veure això amb el so d'un oboè. Poca cosa, ja veuràs.
Doncs vinga.
No hauria dit mai que això és un oboè.
Clar que no, estem...
Ara perquè ho hem de tallar, però si continuéssim, et cridaria l'atenció que l'intèrpret no respira mai. Dius, d'on treu l'aire? D'on fa passar aquest aire per la canya, que és el secret de que vibrin aquests instruments?
Clar.
La vibració de la canya.
Sí,
és perquè està fent respiració contínua, respiració circular. S'agafa aire pel nas mentre se segueix bufant per la boca. És una cosa molt complexa que en moltes cultures no europees ja s'utilitzava des de l'antiguitat també, i que aquí el Holliger la utilitza. Bé, hem vist un altre so. Aquest so és el mateix so de la canya tractat de manera diferent, però la canya és la mateixa que la de l'aulos, curiosament. I han passat
uns quants segles
entre els grecs antics i l'any 1970.
Carai, tu.
D'aquests sons d'instrument que tots els intèrprets, tots els compositors han intentat buscar la manera d'entreure'n un rendiment diferent del que es feia abans. D'acord? I aleshores ara us posaré un exemple que a mi em fa molta gràcia perquè és un dels primers enregistraments que es tenen del so de l'oboè solista, diguem.
De quan és això?
Això és del 1905.
Doncs, escoltem-lo.
Obo solo petit mignon by Cesar Adimandel, Edison Records.
Ara hem fet un canvi de registre important,
Ara
Xavi.
Sí,
Home, abans potser es costava una mica més, és música que no estem tan acostumats a sentir.
Sí.
aquesta sí que s'acosta una mica més al que podem sentir
sí.
avui dia.
El que passa que els oboès d'avui en dia, quan escolten aquest so, queden molt sorpresos, perquè és un tractament del so de la doble canya molt diferent del que es fa ara, molt més proper a lo que ara són els instruments populars. És molt curiós.
Sí, eh? Home, si passem a una gralla s'acosta més...
Sí, exacte, exacte. Però després ja veuràs que escoltarem la gralla i curiosament et passarà el contrari. Ah. Ara s'està tocant la gralla amb un nivell tècnic i de domini de la doble canya tan exagerat que a vegades ja perds de vista o d'oïda que això és una canya. I aleshores, aquests instruments de canya, ara concretament els de doble canya, els oboès, els fagots, ja s'ajuntaven entre ells... en el segle XVIII i tots els estaments socials tenien aquest tipus d'instrument de doble canya associat, sempre. Ara escoltarem una música de Filidor del segle XVIII.
Ara què sentim? A veure, Xavi, que explica'ns una mica.
Això que estem escoltant ara és una banda d'oboès que s'utilitzava ja des del segle XVII en les corts franceses. I això sempre s'utilitzava per commemorar els grans events de la cort de Lluís XIII, de Lluís XIV, de Lluís XV, fins i tot de Lluís XVI.
Molt institucional, es veu.
Molt institucional, molt... Sí. I són instruments de canya, d'aquesta canya de l'arundo d'ònex, que és, perquè la, això no ho hem dit abans, però perquè la, els oients es facin una idea, és la canya de tota la vida de les tomaqueres.
Ah, clar, exacte.
Sí. La canya aquesta que es fa per, de les tomaqueres i que se'n feien els... pals d'escombra, famosos pals d'escombra, els reixats, els cistells, les arts de pesca, les canyes de pescar es feien amb això, les vares de pagar, moltes vegades es feien amb això, hi ha infinitat de...
Multiusos, tu.
De multiusos i de tradicions, ara si entéssim no acabaríem, de tradicions pròpies de la terra catalana relacionades i de refranys relacionats amb la canya, fins i tot alguns una mica bèsties, ja deixa'm-ho dir. Carai. Perquè mira, n'he trobat un que diu... Perquè n'hi ha un que és molt així, qui té canya té flautes molt, sí? Perquè hi ha flautes, no només la canya s'utilitza a la boca, pot ser tot l'instrument, però després n'hi ha un que diu foc de canyes porta banyes, que vol dir que cremar canyes a la llar mena a la muller a ser infidel. Tot això, a l'arundo d'ònex, mira si d'ònex de si.
Ui, quin nivell.
Quin nivell.
Déu-n'hi-do.
Escolta, però aquest arundo d'ònex, la canya, tu la pots veure, i és, són dues làmines de...
Sí, exacte.
La part que tallem de la canya, si és instrument agut, serà la part més prima, que és aquesta que us he portat avui aquí,
sí,
la part de dalt de tot de la canya, un diàmetre de 10 mil·límetres, de mil·límetres, i si són instruments greus, el fagot, el contrafagot, els saxos grans, el clarinet baix, tots aquests instruments,
ja
és més gruixut, és la part, perquè és una planta que creix i és més gran de baix i més estreta de dalt.
Correcte.
Aquesta canya, quan ja està manufacturada, no sempre es veu. Hi ha instruments que la tenen amagada.
Ostres.
Sí, i que a vegades la gent no sap que són instruments de canya. I ara escoltarem un exemple de música escrita per Musette, per un compositor francès que es deia Oteter, i que, com la cornamusa, la gaita, tenen la canya a dins una càpsula amagada dins l'instrument.
Fantàstic. Quin instrument estàs sentint ara, Xavi?
Això estem escoltant ara un instrument que es diu la Musette. i que és de la família de les gaites. Aquí tenim el sac de gemecs, que s'utilitza molt en la música popular i que també és un instrument que té amagada en les seves tripes una canya, un arundodònex un altre cop. La canya, ja dic, te la trobes en tots els estaments musicals de totes les èpoques i sempre... es treballava tallant-la en aquesta època de l'any i després deixant-la secar, etc, etc. És un material molt difícil de tractar. És a dir, no és una ciència exacta que tu tallis la canya i ja tinguis una canya... o sigui, és més difícil tenir una canya bona de qualitat que tenir un bon meló. És una cosa natural que rep una influència molt poderosa de tots els nutrients del terra, de la posició respecte al sol, de si bufa el vent...
Carai, tu qui ho diria,
La tramuntana, etcètera, etcètera. Llavors, hi ha regions, hi ha geografies més propícies al creixement musical de la ronda d'ones, perquè el creixement no musical te'l trobes a qualsevol cantonada. Ja avanço que la canya de la riera de Sant Cugat no és una bona canya. Mal m'estigui dir-ho, perquè i ho puc dir perquè ja fa uns anys ho vaig provar. Vaig provar, fins i tot jo vaig plantar canya a casa meva, al jardí, i vaig fer algun concertet, però no era per tirar
coets. No vas acabar content del tot. Vaja.
Aquests instruments de la doble canya, m'agradaria ara que escoltéssim una versió de les xirimies, de les xeremies, que ja existia en l'època del Renaixement. Ara escoltem una música de Praetorius.
És una mentida, que un element que potser a simple vista sembla tan insignificant, al final és una de les parts més importants i el que lliga tants instruments, i no només això, sinó cultures.
Sí, exacte. Te la trobes, pots fer un recorregut per la canya que ens donaria per moltíssims programes. Ha hagut de fer una superselecció. I el que és molt bonic és aquest denominador comú, és a dir, que tots aquests instruments, els constructors anaven buscant materials diferents, Els oboès, per exemple, doncs passaven del boix, els provaven amb ginjoler, els fagots provaven els arbres fruiters, etc. Però anaven canviant, i anaven canviant les formes, anaven canviant els procediments de construcció, però el que es mantenia des de sempre és aquest material de canya. Ara s'estan fent experiments i hi ha alguns amb èxit de canya de plàstic. Pel saxo ja n'hi ha de molt reixits i pel clarinet també. Per la doble canya encara són més complicats. Sonen, la veritat, força malament. Jo crec que és un tema d'investigació i d'inversió de diners. Ja acabaran trobant
el material
i la densitat exacta.
Però, escolta, però si tenim la canya...
Tenim la canya, sí, però la canya és desagraïda, és rebel, no li agrada ser...
Home, però l'instrument no ha de ser fàcil, però no, una cosa...
Això sí, ja t'ho dic jo, que no és gens fàcil un instrument.
Jo trobo que ha de tenir tots aquests elements que el fan únic.
Està clar, i la canya n'és un d'ells. I mira, un exemple que escoltarem ara de com es pot arribar a modelar el so d'aquesta canya rebel que a vegades es resisteix a sonar bé, és el cas que escoltem de la gralla, ara amb un acompanyament de percussió, tocada pel grup de Viva Arran.
Doncs vinga. Jo quan vaig a veure Castells, això no és el que sona, eh?
Aquesta és una altra gralla. Sí, és el que et deia abans, quan escoltaves aquell oboè que semblava una gralla, i aquí dius, aquesta gralla ja no sembla una gralla.
Clar, revés,
perquè les tècniques evolucionen. El material és el mateix, és l'arundodònex, però el material no està immòbil, és a dir, que pateix totes les noves tendències, les maneres de tractar el so i les investigacions que fan els músics, els intèrprets, els compositors, com en aquest cas el Conrad Sató, per intentar avançar. A casa nostra, a Catalunya, un dels punts més importants de relació de la música amb l'arundodònex és el món de la sardana. perquè el tiple i la tenora són els màxims representants a casa nostra, a Catalunya, del que és l'instrument de canya. Escoltem ara un exemple, una sardana del Rafael Blanc Reinal que es titula Els dos tenors.
Seguim amb música de casa nostra, per tant, sí. Música que és molt arrelada a la nostra terra.
Hem escoltat ara una miqueta de tiple, instrument de doble canya, també. Eh? I molts compositors, que tu no diries que s'han relacionat amb la doble canya, amb l'Arundo Dònex de la Riera de Sant Cugat, ho han fet, i aquest és el cas de Mozart, per exemple. Ostres. El famós Mozart, dius, aquest és el de les sinfonies aquelles, i el de les òperes, clar. I el del Rèquiem, sí, però també feia música una mica més lleugera, una mica més senzilla, i escoltem ara un divertimento per dos clarinets, corno di bassetto, que us assumi que es va inventar en la seva època, amb Arundo Dònex a la boquilla. El que és fantàstic d'aquest so, d'aquesta història de la doble canya, de la canya simple, de l'Arundo Dònex, sí. Que és una planta que els músics la busquem per tot arreu i que anem a França, hi ha una zona que es diu el Frejus, on és la millor canya d'Europa, a l'Empordà, a Catalunya, és molt preuada la canya, i que, en canvi, els botànics la tenen qualificada com una de les 100 espècies més indesitjables del món vegetal. Ostres. Perquè té, fins i tot hi ha estudis, n'he trobat un, que és estudi de noves tècniques per l'erradicació de l'Arundo Dònex, perquè és una planta invasora, que ho fa malbé tot i que tenen molts problemes d'inestabilitat dels talussos, de que propaga plagues, de que pels incendis, un munt
carai,
i que tu plantes una canya i has begut oli, perquè els 5 mesos tens tot allò que no hi ha res més que canya.
Ostres,
és una infecció paisatgística, i en canvi és un tresor per moltíssims instrumentistes.
Buscar l'equilibri, llavors.
És un tresor que està repartit per tot el món i que en totes les cultures, i m'agradaria acabar amb un exemple llunyà, molt diferent del que estem acostumats a escoltar, que és un instrument que se'n diu el duduk, que és de doble canya i que ve de la cultura armènia.
Déu-n'hi-do quin recorregut hem fet, sí. A través d'aquesta planta i de tot el que ens ha proporcionat a la història de la música, i encara el que seguirà proporcionant, crec.
Sí, ui.
Això no acaba aquí.
Dóna molt de sí, això de la canya.
Déu-n'hi-do.
Avui em venia de gust donar una mica de canya al programa, i així ho hem fet.
Ho hem aconseguit, Xavi. Com sempre, moltíssimes gràcies i fins d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.